Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els nens que hagin passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos no s'hauran de tornar a fer la prova PCR ni confinaments en cas que hi hagi un positiu en el seu grup escolar. Montse Manent.
Així consta en l'escrit que s'ha enviat a les famílies perquè autoritzin la realització de les proves PCR als seus fills. Dilluns vinent comença el programa de cribratges massius a les escoles. Així ho ha confirmat a TV3 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Els municipis, un serà Barcelona, això que sí que li dic, i l'altre serà l'Hospitalet. Entre avui i dilluns s'estan anant a veure tots els espais, estan fent totes les reunions ja aquestes escoles amb els grups pròpiament que acabaran anant-hi allà. Nosaltres tenim múscul, en aquests moments tenim aproximadament unes 110 persones entre infermeria i auxiliars d'infermeria.
Salut prorroga una setmana més les restriccions per la Covid-19 a Reus després d'un repunt en els contagis en les darreres 24 hores.
L'alcalde Carles Pellicer demanarà explicacions a la consellera de Salut, Alba Vergés, especialment davant la coincidència de les restriccions amb la festa major de la ciutat.
Entenc que se fa aquí a Reus per acabar de planar aquesta corba. Jo ho accepto, però també demanarem certes explicacions perquè la ciutat no pot quedar aturada. Per tant, preservar, precaució, fer les coses ben fetes, però amb un equilibri, perquè és que si no, llavors tindríem un problema també a la ciutat en el futur.
Neix a València el nou gegant bancari fruit de la fusió de CaixaBank amb Bankia. La nova entitat permetrà estalviar 770 milions d'euros i aconseguir uns guanys de 290 milions.
Es mantindrà la seu social a València, però Barcelona i Madrid continuaran com a seus operatives. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha assegurat que es buscarà l'acord amb els sindicats davant els previsibles acomiadaments de treballadors.
Y desde luego nosotros nos dejaremos la piel, como he dicho siempre, para llegar a un acuerdo y tengo la confianza en que así será. Pero tenemos que darnos tiempo, ahora no toca, ahora lo que tienen que tener todos los empleados en los dos grupos es el foco en lo que tenemos que hacer, que es mucho.
Unitat independentista al Parlament pel que fa a la possible inhabilitació del president Quim Torra.
Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han aprovat un text de condemna i solidaritat amb Torra. Tots tres grups rebutgen eleccions immediates, així ho ha assegurat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Nosaltres no votarem cap de les propostes per convocar eleccions que demana l'oposició, perquè vostès ho fan per desgastar aquest govern i acusant-nos d'un fracàs, i no els farem el joc, evidentment. No comptin amb nosaltres per això. La proposta que fa Esquerra Republicana en aquest faristol i que fa el conjunt de la ciutadania és una proposta responsable en els temps que corren. Pacte, consens, dirigir l'agenda i escurçar la provisionalitat en temps de Covid.
En cultura, el govern vol ampliar l'aforament dels espais escènics fins al 66 o 70%, una mesura que ja té el vistiplau de Salut Interior.
D'aquesta manera, satisfaria la petició del sector perquè suavitzi la limitació d'aforaments, que ara és del 50%. Així ho ha avançat aquest divendres la consellera de Cultura, Àngels Ponsa.
I en esports, en hoquei gel, el Puigcerdà busca el títol de Lliga 12 anys després.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Avui amb aquesta pertorbació que ha deixat força pluja al Camp de Tarragona i les comarques de Ponent i s'esperen nous ruixats aquesta matinada. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí migdia amb precipitacions que pràcticament han afectat qualsevol indret del territori, fins i tot amb intensitat forta a punts de la meitat sud del litoral i del prelitoral, a hores d'ara sembla que tindrem una treva fins a darreres hores de la tarda, quan de nou podrà reactivar-se la precipitació, sobretot a zones de l'oest del Principat. Aquestes precipitacions de nou al llarg de la nit i matinada escombraran el territori i podrien ser un altre cop amb intensitat forta, anar acompanyades de tempesta i fins i tot amb alguna calamarsada o ratxes fortes de vent. Pel que fa a la temperatura, valors avui una miqueta més baixos. Demà tindrem mínima més baixa, la màxima sense grans canvis, amb encara inestabilitat fins les primeres hores del matí, amb possibilitat d'algun xàfec. Després s'obrirà molt ràpidament i de nou a la tarda creixeran nuvolades a zones de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on aquí no és descartable algun xàfec. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general no és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària, però volem repassar algunes incidències, per exemple, i sobretot aquestes obres a l'autovia A2 tot el dia a la zona de Sant Andreu de la Barca. Ara parlem d'aturades importants, cua gairebé compacta de més de 6 quilòmetres en aquesta autovia A2. Aquí sí, problemes arribant a Sant Andreu de la Barca en sentit Martorell a Lleida i a causa, com us dèiem, d'unes obres. A la C60 fa estona hi ha hagut un accident a Argentona en sentit Mataró. Encara hi ha un carril tallat al trànsit, encara s'hi treballa, i les retencions arriben gairebé als 4 quilòmetres en aquest punt de la C60 Argentona sentit Mataró. Pel que fa a les rondes, ara un pèl carregades en sentit Besòs, sobretot la ronda de dalt. Aquí parlem de trams aturades gairebé des de Sarrià fins a la zona de Valldaura. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els nens que hagin passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos no s'hauran de tornar a fer la prova PCR ni, atenció, fer confinaments en cas que hi hagi un positiu en el seu grup escolar. Així consta en l'escrit que s'ha enviat a les famílies perquè autoritzin la realització de les proves PCR als seus fills. Unes proves que han de començar de forma massiva a partir de dilluns vinent com a part del programa de cribatge a les escoles.
En la comunicació s'especifica que en el cas d'un positiu, els altres companys de grup hauran d'anar a l'escola i allà se'ls indicarà com procedir per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial. Els positius hauran de confinar-se 10 dies i abans de tornar a l'escola hauran d'estar 3 dies sense símptomes, mentre que els contactes es confinaran 14 dies. Pel que fa a un cas sospitós, s'haurà de quedar a casa i no anar a l'escola mentre obté el resultat de la prova, el mateix que els seus germans si van al mateix centre escolar. Els companys del positiu hauran de continuar fent vida normal i anar a l'escola.
I ho dèiem abans, dilluns arrenca el programa de cribatges massius a les escoles catalanes, seran concretament a centres de Barcelona i l'Hospitalet de Moment. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no ha detallat encara quins centres seran, però la previsió és fer 500.000 proves PCR entre alumnes, professors i personal auxiliar. Paral·lelament, Argimon també ha explicat avui que la retirada de les mascaretes obligatòries a primària serà progressiva segons la situació epidemiològica.
Josep Maria Argimon ha fet aquestes declaracions al programa Els Matins de TV3, on ha explicat que s'han contractat quasi 400 persones per fer de gestors Covid a les escoles, uns 110 infermers i auxiliars d'infermeria, a banda d'una quarantena de personal d'administració i conductors.
Els municipis, un serà Barcelona, això que sí que li dic, i l'altre serà l'Hospitalet. Entre avui i dilluns s'estan anant a veure tots els espais, estan fent llons ja aquestes escoles amb els grups pròpiament que acabaran anant-hi allà. Nosaltres tenim múscul, en aquests moments tenim aproximadament unes 110 persones entre infermeria i auxiliars d'infermeria.
El secretari de Salut Pública també ha avançat com serà la retirada de l'obligació de portar mascareta primària. Serà progressiva i d'acord amb les dades epidemiològiques del territori on es trobi cada centre. El departament podria començar a retirar les mascaretes als centres de primària de les Terres de l'Ebre on les dades de Covid són favorables.
Els cribratges arriben en un dia en què el nombre de grups confinats per un positiu de Covid-19 puja a 111, repartits en 87 centres escolars. L'executiu català és molt conscient que aquestes xifres creixeran exponencialment al llarg de les properes setmanes i especialment amb la posada en marxa d'aquests cribratges massius. Per això avui el president Quim Torra ha tornat a demanar al govern central que posi en marxa un permís laboral o baixa pels pares que s'hagin de fer càrrec no tan sols dels fills que han donat positiu en Covid-19, sinó també els que han donat negatiu, però han de fer quarantena.
El president Torra considera imprescindible aquesta mesura i assegura que si no la pren el govern central l'haurà de prendre la Generalitat. Precisament aquest matí el Parlament ha aprovat una proposta de resolució per resoldre la cobertura de les baixes de treballadors per la quarantena dels fills. La proposta s'ha aprovat amb els vots dels partits independentistes i dels comuns. Torra ha criticat que el PSC hi voti en contra i recrimina més que els comuns recolzin la iniciativa al Parlament però després no ho facin a Madrid.
Si la solució no arriba de Madrid, la solució ha d'arribar de Catalunya. Ja està bé, perquè hem de, insisteixo, s'ha de donar aquesta tranquil·litat. Seguirem pressionant l'estat espanyol de totes les maneres possibles. Ens alegra que els comuns aquí a Catalunya hagin votat a favor d'aquesta mesura, però els demanem que si formen part del govern espanyol, doncs que pressionin els seus companys de govern.
El president ha convocat una reunió per dimarts vinent amb els agents socials mentre no s'aprova aquesta baixa que, segons Torra, es podria fer via decret llei. La reunió serà després del Consell Executiu.
I ja hi ha una primera resposta des de Madrid, la de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que és partidària d'aquesta baixa laboral, però ha reconegut que tot depèn del Ministeri de Seguretat Social. Díaz, que avui era a Barcelona, acompanyada de l'alcaldessa Ada Colau, també ha assegurat a treballadors i empresaris que els ERTOs es prorrogaran i continuaran sense consumir atur. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, la ministra ha assegurat que el govern espanyol no deixarà desemparats els pares i les mares en un tema tan sensible com aquest, però ha recordat que la competència és del ministre de Seguretat Social i que s'està negociant amb els sindicats i la patronal, però ha donat per fet algun tipus d'acord. A més, també ha reiterat que els ERTOs es prorrogaran i que no consumiran atur. Escoltem-la parlant d'aquests temes.
Sin lugar a dudas, esta es la gran preocupación que tenemos las madres y los padres en nuestro país, porque efectivamente en el caso de que tengamos que cuidar a nuestros hijos, tendremos que irnos a nuestras casas y desde luego no podemos tener ninguna represalia. Esos 773.000 que nos quedan a día de hoy en ERTE van a mantener su prestación en la misma cuantía.
Díaz ho ha dit en una roda de premsa conjunta a Barcelona Activa amb Ada Colau, que ha aprofitat per anunciar que la ciutat comtal acollirà l'any vinent un fòrum internacional que analitzarà el futur dels mercats de treball.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Pel que fa a les dades de Covid, el focus d'atenció es troba ara mateix a Madrid, on finalment la comunitat confinarà 37 àrees sanitàries on la incidència del virus és gravíssima, amb més de 1.000 contagis per cada 100.000 habitants. Les dades al conjunt de l'estat espanyol situen avui els nous contagis en prop de 14.400 en les darreres 24 hores i en 90 els morts per Covid-19.
I a Catalunya, en les darreres 24 hores, hi ha hagut 1.268 nous casos confirmats en PCR, gairebé 300 més que ahir, i s'han notificat 16 morts. El risc de rebrot creix centèsimes i fins a 151,1, i la velocitat de contagi passa de 0,90 a 0,91. A hores d'ara, hi ha 768 persones ingressades a l'hospital, de les quals 135 estan a les UCI.
I a tot això, el Departament de Salut finalment ha anunciat que prorroga durant 7 dies més les mesures especials per la Covid a Reus. Ahir, el secretari de Salut Pública assegurava que veia possible aixecar les mesures, però finalment no ha estat així, després que la capital del Baix Camp avui hagi sumat 27 nous contagis.
Des de Reus, el seu alcalde, Carles Pellicer, demanarà explicacions a la consellera de Salut, Alba Vergés, per la pròrroga de les mesures adoptades per lluitar contra la pandèmia a la ciutat. Pellicer no entén que s'allarguin una setmana més les mesures decretades. Més encara, diu, si es té en compte que hi ha altres ciutats amb pitjors estadístiques i sense cap mena de restricció. Les mesures dictades pel Procicat s'allargaran fins al 25 de setembre, dia de la Festa Major de Reus. Això vol dir que tots els actes programats hauran de conviure amb la recomanació de la Generalitat de no sortir de casa. En aquest sentit, s'ha expressat Pellicer en declaracions a Canal Reus Televisió.
Entenc que se fa aquí a Reus per acabar de planar aquesta corba. Jo ho accepto, però també demanarem certes explicacions perquè la ciutat no pot quedar aturada. Per tant, preservar, precaució, fer les coses ben fetes, però amb un equilibri, perquè és que si no, llavors tindríem un problema també a la ciutat en el futur.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El principal titular econòmic és, sens dubte, la presentació definitiva del nou gegant bancari sorgit de la fusió de CaixaBank i Bankia. Els detalls s'han donat a conèixer aquest migdia en un acte a València. La nova CaixaBank permetrà estalviar 770 milions d'euros i aconseguir uns guanys de 290 milions. CaixaBank representarà el 75% del capital i controlarà el 30% de l'accionariat a través de Criteria Caixa, l'entitat de la Fundació Bancària La Caixa. L'Estat serà el segon soci de pes, amb el 16% a través del FROB. Es mantindrà la seu social a València, però Barcelona i Madrid continuaran com a seus operatives. Montse Hidalgo.
Bona tarda. CaixaBank tindrà a les seves mans els estalvis d'una de cada quatre persones a Espanya, uns 20 milions de clients. Les dues entitats no amaguen la bona sintonia entre elles i el fet que juntes donaran un millor servei. La fusió reduirà els costos un 42%, però caldrà analitzar les duplicitats d'oficines i de retruc, ajustar plantilles. El futur home fort, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha dit que fins aquí 6 mesos no concretaran la retallada, tot i que preveu una negociació complicada.
Y desde luego nosotros nos dejaremos la piel, como he dicho siempre, para llegar a un acuerdo y tengo la confianza en que así será. Pero tenemos que darnos tiempo. Ahora no toca. Ahora lo que tienen que tener todos los empleados de los dos grupos es el foco en lo que tenemos que hacer, que es mucho.
José Ignacio Goiri Golzarri, l'home fort de Bankia, serà el president executiu de la nova entitat. Assegura que la fusió és un bon negoci per l'Estat, pels guanys de les accions i que el paper del soci públic no serà diferent a la nova entitat.
Con un consejero dentro de 15, estoy absolutamente convencido que el FRO va a mantener esa misma posición de profesionalidad y de ayuda de independencia del equipo de gestión de Caixa. Es decir, no veo ningún cambio de lo que ha sido la realidad en los últimos años.
El nou gegant bancari espanyol serà una realitat en el primer trimestre de l'any 21, un cop rebudes totes les autoritzacions dels reguladors i el pistiplau de les juntes d'accionistes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau política i en plana nacional, la notícia del dia, sens dubte, aquesta citació com a investigat de l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, per l'anomenat cas Kitchen. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que investiga la trama de robatori de documents a l'extresorer dels Populars, Luis Bárcenas, ha citat a l'exministre el proper 30 d'octubre.
El jutge també cita a declarar l'exsecretari de Seguretat de l'Estat, Francisco Martínez, i altres 4 testimonis. No cita, però, a l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, perquè creu que no hi ha motius per investigar-la. L'operació Kitchen va ser orquestrada el 2013 i consistia en captar el xofer de Bárcenas perquè informés de tots els moviments de la família de l'extresorer i exsenador i robés a més determinada documentació.
I a Catalunya aquest matí s'ha posat el punt i final al debat de política general que ha servit per mostrar unitat independentista al Parlament, si més no, al voltant de la possible inhabilitació del president Quim Torra. Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han aprovat un text de condemna i solidaritat amb Torra. Tots tres grups rebutgen eleccions immediates. Diuen que només el Parlament té legitimitat per atorgar o retirar la confiança a un president. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que Esquerra Republicana i la CUP fa dies que demanen una solució consensuada per sortir de l'atzucac davant una possible inhabilitació de Torra, avui dins la cambra tots dos han rebutjat convocar els comicis. Eren propostes del PSC, Comuns i el Partit Popular. La diputada republicana Marta Vilalta ho ha argumentat així.
Nosaltres no votarem cap de les propostes per convocar eleccions que demana l'oposició. Perquè vostès ho fan per desgastar aquest govern i acusant-nos d'un fracàs. I no els farem el joc, evidentment. No comptin amb nosaltres. Altres per això. La proposta que fa Esquerra Republicana en aquest faristol i que fa el conjunt de la ciutadania posta responsable en els temps que corren. Pacte, consens, dirigir l'agenda i escurçar la provisionalitat en temps de Covid.
Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han rebutjat l'enjudiciament i la possible condemna del president. La resta hi han votat en contra. L'oposició ha insistit en que la legislatura està esgotada i han dit a Torra que és una irresponsabilitat no convocar eleccions.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on el govern català rebutja indemnitzar amb 777.000 euros els familiars dels agents rurals assassinats per un caçador a Aspa el gener de 2017. La Comissió Jurídica Assessora descarta com a causa dels fets la manca de protecció o l'actuació d'Agricultura. O a Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12 familiars reclamaven aquesta indemnització en entendre que no es va dotar de mesures de seguretat i de protecció necessàries pels agents, com ara armilles antibales o l'acompanyament d'un tercer company armat. La comissió, però, dona la raó a l'administració instructora en entendre que amb aquestes mesures descrites el resultat hauria estat el mateix. A més, afirma que no hi ha relació de causalitat entre fets i manca d'actuacions dels càrrecs del DARP.
I desmantellat el principal punt de venda de droga del barri de Can Clar, a Tarragona. Ha estat una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana. L'operació ha acabat amb la detenció de 4 persones. Els agents han confiscat de 150 plantes de marihuana, 135 grams d'heroïna i cocaïna, a més d'altres objectes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana, han desmantellat el que es considerava el principal punt de venda de droga del barri tarragoní de Can Clar. En total s'han detingut 4 persones, 3 homes i un menor d'edat en aquest operatiu antidroga que s'ha realitzat aquesta matinada. Els 3 homes detinguts, de 20, 46 i 59 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona. Un d'ells ja acumula una vintena d'antecedents. La investigació va començar fa 3 mesos i va permetre identificar un grup criminal format i liderat per una parella que utilitzava el domicili de investigat per vendre drogues, principalment heroïna, tot i que també traficaven en cocaïna. Els policies han intervingut 100 grams d'heroïna en roca, 20 grams d'heroïna repartits en monodosis, 10 grams de cocaïna en roca i 5 grams de cocaïna preparada en dosis. També s'han intervingut 2.500 euros en efectiu i material divers pel tràfic de drogues. Amb aquestes detencions es dona per desmantellat el principal punt de venda de droga d'aquesta zona.
En cultura, el govern prepara una autorització perquè l'aforament dels espais escènics pugui arribar fins al 66 o 70%.
D'aquesta manera es satisfaria la petició del món escènic perquè se suavitzi la limitació d'aforaments, que ara és del 50%. Així ho ha avançat aquest divendres la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, que assegura que la mesura està molt a punt. Segons ha dit, ja hi ha acord entre el Departament de Salut i Interior, només falta que ho aprovi el Procicat. La consellera també preveu portar dimarts al Consell Executiu l'esperada declaració de la cultura com a bé essencial, que ha de preservar-la de nous tancaments en cas d'empitjorar la pandèmia.
Sí, com si sigui, anem a veure la reacció del sector i si és o no suficient aquesta relaxació d'aforaments que preveu el govern. Per fer-ho, ens acompanya el Notícies en Xarxa via telefònica el president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, el senyor Lluís Torrents. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La mesura afectarà tant a teatres com a sales de concerts. Com la valoren? És suficient aquest canvi que preveu la Generalitat?
Aviam, jo crec que hi ha certa confusió quan parlem del concepte de sales de concerts. Aquesta mesura afectarà realment a les sales de concerts de tipus auditori, tipus com l'Auditori, el Palau de la Música, el Liceu. Les sales de concerts, com les coneixem, més dedicades al pop i al rock, d'entrada no pot afectar perquè tenim la nostra activitat prohibida. No podem obrir, perquè nosaltres no tenim unes llicències que estan englobades dintre del sector de l'oci nocturn, perquè som sales de festes i espectacles, sales de ball, i la nostra activitat està prohibida. Estem parlant de que se'ns pugui deixar obrir equiparant-nos a aquestes altres sales, posant taules i cadires amb una reducció considerable d'aforament que va molt més enllà d'aquest 70%. Llavors, diguéssim que l'afectació que pot tenir a les nostres sales de concert ara per ara és gairebé nula, i si aconseguim poder obrir posant taules i cadires, doncs voldria dir que podríem efectuar concerts, però aquesta reducció d'aforament realment s'aniria sobre un 10% dels aforaments que tenim actualment, entre un 10 i un 15% dels aforaments. És positiva perquè ens permetria poder fer concerts, però vaja, fins que nosaltres no puguem recuperar l'activitat i puguem fer concerts en condicions normals, sense taules i cadires, realment no podrem estar contents. Ara, ens alegrem moltíssim pel que fa als teatres i pel que fa als grans auditoris.
En quin punt es troben les negociacions per aconseguir que s'obrin? Veu de cara, no sé, properament, propers mesos?
Jo crec que ara, per sort, hem aconseguit recuperar la interlocució amb Salut i amb Interior, que han estat 2 mesos que no ens contestaven el telèfon ni ens contestaven els mails. i perquè vàrem tenir l'última reunió el dia 6 de juliol i ara a començaments de setembre hem començat a recuperar la interlocució. Estem començant, doncs, intentant això, que les sales puguin tornar a fer concerts encara que siguin taules i cadires, i estem intentant que per fi es pugui aprovar un pla sectorial que reguli la nostra activitat i que ens permeti que quan puguem obrir amb unes condicions clares, definides, i que tothom les pugui seguir i exercir i executar. Però bé, estem començant a treballar de nou i estem començant a caminar. Des de Salut tampoc ens saben dir ni ens poden dir quan permetran que nosaltres puguem tornar a obrir amb condicions. Jo crec que no ho saben ells i això depèn molt de quines són les dades epidemiològiques. És molt complex el tema.
I les dades del sector, és a dir, en quin punt es troba el sector ara mateix?
El sector està a punt de desaparèixer. Hi ha moltes sales que ja no arribaran ni a final d'any. Algunes sales ja estan parlant amb els seus advocats o amb advocats experts en dret concursal i ja estan iniciant el procés de concurs. Moltes altres ja estan en traspàs i hi haurà una gran quantitat de sales. Algunes fins i tot ja tenen ofertes de fons d'inversió estrangers amb intenció de quedar-se-les per canviar l'activitat o per canviar el tipus de sales i que deixin de ser sala de concert i passin a ser un altre tipus d'establiment. És a dir, si no es reactiva o no es pot reactivar l'activitat aviat, o no hi ha un pla d'ajuts, que també estem intentant a través de l'administració que hi hagi un pla d'ajuts específic per aquest sector que té, és dels pocs que té prohibida l'activitat al 100%, que no ha pogut recuperar gens l'activitat i que portem 6 mesos totalment tancats sense cap mena d'ajut específic, doncs si no hi ha una reacció ràpida per part de l'administració o no milloren les dades epidemiològiques i no s'activa l'activitat, encara que sigui poc a poc, de forma immediata, ens podem trobar que poden desaparèixer la gran majoria de sales de concert del país, amb un afegit, i és que programàtic, i és que quan desapareix una llicència, per exemple, a Barcelona no es poden obrir noves llicències, perquè els plans d'ús dels districtes no permeten que es tornin a obrir llicències, de manera que ens podem trobar amb un panorama de devastació.
Senyor Lluís Torrents, president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. I nosaltres ens acomiadem, esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
012, la millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Per què? Apunta-me a mi també. Sempre està bé millorar, no?
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
El poema d'avui ens convida a una festa on els llibres es comparteixen. Benvingut, Sal Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Maricel de Cubelles, convidats aquesta vegada per la Laia Racil. Amb ella llegirem un poema que ens convida a passar una estona amb amics i llibres.
Hola, Laia.
Hola, Montse.
Tu convidaries els teus amics a llegir poesia?
Sí.
Per què?
Perquè m'agrada molt.
I ens podries dir com es titula aquest poema?
Sí, La invitació.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Joana Raspall.
Doncs què et sembla si comencem?
Sí.
Avui, la Laia ens porta un poema per compartir amb els nostres amics. Invitació, de la gran amiga i poetessa Joana Raspall.
He trobat uns quants mots al món de la poesia.
No vull quedar-me els tots.
Si t'agrada llegir, et faran companyia. Ens els podem partir. Amic, vols venir? La tarda és molt clara. L'aire té son tors de mar i muntanya.
Fugim del soroll i busquem la calma.
On compartirem les nostres paraules, poques sentirem i ben escoltades.
Amb pau dins del cor, junt en les mirades.
Vols venir, amic? La tarda és molt clara.
Moltes, moltes gràcies, Laia, per haver-nos invitat a llegir amb tu. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Els nens que hagin passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos no s'hauran de tornar a fer la prova PCR ni confinaments en cas que hi hagi un positiu en el seu grup escolar. Montse Manent.
Així consta en l'escrit que s'ha enviat a les famílies perquè autoritzin la realització de les proves PCR als seus fills. Dilluns vinent comença el programa de cribratges massius a les escoles. Així ho ha confirmat a la TV3 el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Els municipis, un serà Barcelona, això que sí que li dic, i l'altre serà l'Hospitalet. Entre avui i dilluns s'estan anant a veure tots els espais, estan fent totes les reunions ja aquestes escoles amb els grups pròpiament que acabaran anant-hi allà. Nosaltres tenim múscul, en aquests moments tenim aproximadament unes 110 persones entre infermeria i auxiliars d'infermeria.
Salut prorroga una setmana més les restriccions per la Covid-19 a Reus després d'un repunt en els contagis en les darreres 24 hores.
L'alcalde Carles Pellicer demanarà explicacions a la consellera de Salut, Alba Vergés, especialment davant la coincidència de les restriccions amb la festa major de la ciutat.
Entenc que se fa aquí a Reus per acabar de planar aquesta corba. Jo ho accepto, però també demanarem certes explicacions perquè la ciutat no pot quedar aturada. Per tant, preservar, precaució, fer les coses ben fetes, però amb un equilibri, perquè és que si no, llavors tindríem un problema també a la ciutat en el futur.
Neix a València el nou gegant bancari fruit de la fusió de CaixaBank amb Bankia. La nova entitat permetrà estalviar 770 milions d'euros i aconseguir uns guanys de 290 milions.
Es mantindrà la seu social a València, però Barcelona i Madrid continuaran com a seus operatives. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha assegurat que es buscarà l'acord amb els sindicats davant els previsibles acomiadaments de treballadors.
Y desde luego nosotros nos dejaremos la piel, como he dicho siempre, para llegar a un acuerdo y tengo la confianza en que así será. Pero tenemos que darnos tiempo, ahora no toca, ahora lo que tienen que tener todos los empleados en los dos grupos es el foco en lo que tenemos que hacer, que es mucho.
Unitat independentista al Parlament pel que fa a la possible inhabilitació del president Quim Torra.
Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han aprovat un text de condemna i solidaritat amb Torra. Tots tres grups rebutgen eleccions immediates, així ho ha assegurat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Nosaltres no votarem cap de les propostes per convocar eleccions que demana l'oposició, perquè vostès ho fan per desgastar aquest govern i acusant-nos d'un fracàs, i no els farem el joc, evidentment. No comptin amb nosaltres per això. La proposta que fa Esquerra Republicana en aquest faristol i que fa el conjunt de la ciutadania és una proposta responsable en els temps que corren. Pacte, consens, dirigir l'agenda i escurçar la provisionalitat en temps de Covid.
En cultura, Lluís Llach i Maria Teresa Codina seran distingits amb la medalla d'or de la Generalitat per les seves destacades trajectòries en el camp de la pedagogia i la cultura.
El govern té previst aprovar dimarts la concessió del guardó a tots dos a petició del president Quim Torra. Maria Teresa Codina, en declaracions a la xarxa, diu que aquest premi és un reconeixement a la difícil tasca dels mestres en aquest inici de curs tan complicat.
Igual com els sanitaris van tenir tot aquest reconeixement, doncs ara és un reconeixement que s'ha de tenir pels mestres. En aquest sentit, em té sentit a mi el reconeixement aquest.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Avui amb aquesta pertorbació que ha deixat força pluja al Camp de Tarragona i les comarques de Ponent, i s'esperen nous ruixats aquesta matinada. Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí migdia amb precipitacions que pràcticament han afectat qualsevol indret del territori, fins i tot amb intensitat forta a punts de la meitat sud del litoral i del prelitoral, a hores d'ara sembla que tindrem una treva fins a darreres hores de la tarda, quan de nou podrà reactivar-se la precipitació, sobretot a zones de l'oest del Principat. Aquestes precipitacions de nou al llarg de la nit i matinada escombraran el territori i podrien ser un altre cop amb intensitat forta, anar acompanyades de tempesta i fins i tot amb alguna calamarsada o ratxes fortes de vent. Pel que fa a la temperatura, valors avui una miqueta més baixos. Demà tindrem mínima més baixa, la màxima sense grans canvis, amb encara inestabilitat fins les primeres hores del matí, amb possibilitat d'algun xàfec. Després s'obrirà molt ràpidament i de nou a la tarda creixeran nuvolades a zones de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on aquí no és descartable algun xàfec. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els nens que hagin passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos no s'hauran de tornar a fer la prova PCR ni, atenció, fer confinaments en cas que hi hagi un positiu en el seu grup escolar. Així consta en l'escrit que s'ha enviat a les famílies perquè autoritzin la realització de les proves PCR als seus fills. Unes proves que han de començar de forma massiva a partir de dilluns vinent com a part del programa de cribatges a les escoles.
En la comunicació s'especifica que en el cas d'un positiu, els altres companys de grup hauran d'anar a l'escola i allà se'ls indicarà com procedir per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial. Els positius hauran de confinar-se 10 dies i abans de tornar a l'escola hauran d'estar 3 dies sense símptomes, mentre que els contactes es confinaran 14 dies. Pel que fa a un cas sospitós, s'haurà de quedar a casa i no anar a l'escola mentre obté el resultat de la prova, el mateix que els seus germans si van al mateix centre escolar. Els companys del positiu hauran de continuar fent vida normal i anar a l'escola.
I ho dèiem abans, dilluns arrenca el programa de cribatges massius a les escoles catalanes, seran concretament a centres de Barcelona i l'Hospitalet. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no ha detallat encara quins centres seran, però la previsió és fer 500.000 proves PCR entre alumnes, professors i personal auxiliar. Paral·lelament, Argimon també ha explicat avui que la retirada de les mascaretes obligatòries a primària serà progressiva segons la situació epidemiològica.
Josep Maria Argimon ha fet aquestes declaracions al programa Els Matins de TV3, on ha explicat que s'han contractat quasi 400 persones per fer de gestors Covid a les escoles, uns 110 infermers i auxiliars d'infermeria, a banda d'una quarantena de personal d'administració i conductors.
Els municipis, un serà Barcelona, això sí que li dic, i l'altre serà l'Hospitalet. Entre avui i dilluns s'estan anant a veure tots els espais, estan fent totes les reunions ja aquestes escoles amb els grups pròpiament que acabaran anant-hi allà. Nosaltres tenim múscul, en aquests moments tenim aproximadament unes 110 persones entre infermeria i auxiliars d'infermeria.
El secretari de Salut Pública també ha avançat com serà la retirada de l'obligació de portar mascareta primària. Serà progressiva i d'acord amb les dades epidemiològiques del territori on es trobi cada centre. El departament podria començar a retirar les mascaretes als centres de primària de les Terres de l'Ebre, on les dades de Covid són favorables.
Els cribatges arriben en un dia en què el nombre de grups confinats per un positiu de Covid-19 puja a 111, repartits en 87 centres escolars. L'executiu català és molt conscient que aquestes xifres creixeran exponencialment al llarg de les properes setmanes i especialment amb la posada en marxa d'aquests cribatges massius. Per això avui el president Quim Torra ha tornat a demanar al govern central que posi en marxa un permís laboral o baixa pels pares que s'hagin de fer càrrec no tan sols dels fills que han donat positiu en Covid-19, sinó també els que han donat negatiu però han de fer quarantena.
El president Torra considera imprescindible aquesta mesura i assegura que si no la pren el govern central l'haurà de prendre la Generalitat. Precisament aquest matí el Parlament ha aprovat una proposta de resolució per la cobertura de les baixes dels treballadors per la quarantena dels fills. La proposta s'ha aprovat amb els vots dels partits independentistes i dels comuns. Torra ha criticat que el PSC hi voti en contra i recrimina, a més, que els comuns recolzin la iniciativa al Parlament, però després no ho facin a Madrid.
Si la solució no arriba de Madrid, la solució ha d'arribar de Catalunya. Ja està bé, perquè hem de, insisteixo, s'ha de donar aquesta tranquil·litat. Seguirem pressionant l'estat espanyol de totes les maneres possibles. Ens alegra que els comuns aquí a Catalunya hagin votat a favor d'aquesta mesura, però els demanem que si formen part del govern espanyol, doncs que pressionin els seus companys de govern.
El president ha convocat una reunió per dimarts vinent amb els agents socials mentre no s'aprova aquesta baixa que, segons Torres, podria fer via decret llei. La reunió serà després del Consell Executiu.
I ja hi ha una primera resposta des de Madrid, la de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que és partidària d'aquesta baixa laboral, però ha reconegut que tot depèn del Ministeri de Seguretat Social. Díaz, que avui era a Barcelona, acompanyada de l'alcaldessa Ada Colau, també ha assegurat a treballadors i empresaris que els ERTOs es prorrogaran i continuaran sense consumir atur. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, la ministra ha assegurat que el govern espanyol no deixarà desemparats els pares i les mares en un tema tan sensible com aquest, però ha recordat que la competència és del ministre de Seguretat Social i que s'està negociant amb els sindicats i la patronal, però ha donat per fet algun tipus d'acord. A més, també ha reiterat que els ERTOs es prorrogaran i que no consumiran atur. Escoltem-la parlant d'aquests temes.
Sin lugar a dudas, esta es la gran preocupación que tenemos las madres y los padres en nuestro país, porque efectivamente, en el caso de que tengamos que cuidar a nuestros hijos, tendremos que irnos a nuestras casas y desde luego no podemos tener ninguna represalia. Esos 773.000 que nos quedan a día de hoy en ERTE van a mantener su prestación en la misma cuantía.
Díaz ho ha dit en una roda de premsa conjunta a Barcelona Activa amb Ada Colau, que ha aprofitat per anunciar que la ciutat comtal acollirà l'any vinent un fòrum internacional que analitzarà el futur dels mercats de treball.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Pel que fa a les dades, el focus d'atenció es troba ara mateix a Madrid, on finalment la comunitat confinarà 37 àrees sanitàries on la incidència del virus és gravíssima, amb més de 1.000 contagis per cada 100.000 habitants. Les dades al conjunt de l'estat espanyol situen avui els nous contagis en prop de 14.400 en les darreres 24 hores i en 90 els morts per Covid-19.
I a Catalunya, les darreres 24 hores, hi ha hagut 1.268 nous casos confirmats amb PCR, gairebé 300 més que ahir, i s'han notificat 16 morts. El risc de rebrot creix centèsimes fins a 151,1 i la velocitat de contagi passa de 0,90 a 0,91. A hores d'ara hi ha 768 persones ingressades als hospitals, dels quals 135 estan a la UCI.
El Departament de Salut finalment ha anunciat que prorroga durant 7 dies més les mesures especials per la Covid a Reus. Ahir el secretari de Salut Pública assegurava que veia possible aixecar les mesures, però finalment no ha estat així, després que la capital del Baix Camp avui hagi sumat 27 nous contagis.
Des de Reus, el seu alcalde, Carles Pellicer, demanarà explicacions a la consellera de Salut, Alba Vergés, per la pròrroga de les mesures adoptades per lluitar contra la pandèmia a la ciutat. Pellicer no entén que s'allarguin una setmana més les mesures decretades. Més encara, diu, si es té en compte que hi ha altres ciutats amb pitjors estadístiques i sense cap mena de restricció. Les mesures dictades pel Procicat s'allargaran fins al 25 de setembre, dia de la Festa Major de Reus. Això vol dir que tots els actes programats hauran de conviure amb la recomanació de la Generalitat de no sortir de casa. En aquest sentit, s'ha expressat Pellicer en declaracions a Canal Reus Televisió.
Entenc que se fa aquí a Reus per acabar de planar aquesta corba. Jo ho accepto, però també demanarem certes explicacions perquè la ciutat no pot quedar aturada. Per tant, preservar, precaució, fer les coses ben fetes, però amb un equilibri, perquè és que si no, llavors tindríem un problema també a la ciutat en el futur.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El principal titular econòmic és, sens dubte, la presentació definitiva del nou gegant bancari sorgit de la fusió de CaixaBank i Bankia. Els detalls s'han donat a conèixer aquest migdia en un acte a València. La nova CaixaBank permetrà estalviar 770 milions d'euros i aconseguir uns guanys de 290 milions. CaixaBank representarà el 75% del capital i controlarà el 30% de l'accionariat a través de Criteria Caixa, l'entitat de la fundació bancària La Caixa. L'Estat serà el segon soci de pes, amb el 16% a través del FROP. Es mantindrà la seu social a València, però Barcelona i Madrid con seus operatives. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. CaixaBank tindrà a les seves mans els estalvis d'una de cada quatre persones a Espanya, uns 20 milions de clients. Les dues entitats no amaguen la bona sintonia entre elles i el fet que juntes donaran un millor servei. La fusió reduirà els costos un 42%, però caldrà analitzar les duplicitats d'oficines i de retruc, ajustar plantilles. Al futur home fort, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha dit que fins aquí 6 mesos no concretaran la retallada, tot i que preveu una negociació complicada.
Y desde luego nosotros nos dejaremos la piel, como he dicho siempre, para llegar a un acuerdo y tengo la confianza en que así será. Pero tenemos que darnos tiempo. Ahora no toca. Ahora lo que tienen que tener todos los empleados en los dos grupos es el foco en lo que tenemos que hacer, que es mucho.
José Ignacio Goiri Golzarri, l'home fort de Bankia, serà el president executiu de la nova entitat. Assegura que la fusió és un bon negoci per l'Estat, pels guanys de les accions i que el paper del soci públic no serà diferent a la nova entitat.
Con un consejero dentro de 15, estoy absolutamente convencido que el FRO va a mantener esa misma posición de profesionalidad y de ayuda de independencia del equipo de gestión de Caixa. Es decir, no veo ningún cambio de lo que ha sido la realidad en los últimos años.
El nou gegant bancari espanyol serà una realitat en el primer trimestre de l'any 21, un cop rebudes totes les autoritzacions dels reguladors i el pistiplau de les juntes d'accionistes.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En clau política i en plana nacional, la notícia del dia és, sens dubte, aquesta citació com a investigat de l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, per l'anomenat cas Kitchen. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, qui investiga la trama de robatori de documents a l'extresorer dels Populars, Luis Bárcenas, ha citat a l'exministre el proper 30 d'octubre.
El jutge també cita declarar l'exsecretari de Seguretat de l'Estat, Francisco Martínez, i altres 4 testimonis. No cita, però, l'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, perquè creu que no hi ha motius per investigar-la. L'operació Kitchen va ser orquestrada el 2013 i consistia en captar el xòfer de Bárcenas perquè informés de tots els moviments de la família de l'extresorer i exsenador i robés a més determinada documentació.
I a Catalunya aquest matí s'ha posat el punt i final al debat de política general que ha servit per mostrar unitat independentista al Parlament, si més no, al voltant de la possible inhabilitació del president Quim Torra. Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han aprovat un text de condemna i solidaritat amb Torra. Tots tres grups rebutgen eleccions immediates. Diuen que només el Parlament té legitimitat per otorgar o retirar la confiança a un president. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tot i que Esquerra Republicana i la CUP fa dies que demanen una solució consensuada per sortir de l'atzucac davant una possible inhabilitació de Torra, avui dins la cambra tots dos han rebutjat convocar els comicis. Eren propostes del PSC, Comuns i el Partit Popular. La diputada republicana Marta Vilalta ho ha argumentat així.
Nosaltres no votarem cap de les propostes per convocar eleccions que demana l'oposició. Perquè vostès ho fan per desgastar aquest govern i acusant-nos d'un fracàs i no els farem el joc, evidentment. No comptin amb nosaltres altres per això. La proposta que fa Esquerra Republicana en aquest faristol i que fa el conjunt de la ciutadania és una proposta responsable en els temps que corren. Pacte, consens, dirigir l'agenda i escurçar la provisionalitat en temps de Covid.
Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han rebutjat l'enjudiciament i la possible condemna del president. La resta hi han votat en contra. L'oposició ha insistit en que la legislatura està esgotada i han dit a Torra que és una irresponsabilitat no convocar eleccions.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on el govern català rebutja indemnitzar amb 777.000 euros els familiars dels agents rurals assassinats per un caçador a Aspa, el gener de 2017. La Comissió Jurídica Assessora descarta com a causa dels fets la manca de protecció o l'actuació d'agricultura. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12 familiars reclamaven aquesta indemnització en entendre que no es va dotar de mesures de seguretat i de protecció necessàries pels agents, com ara armilles antibales o l'acompanyament d'un tercer company armat. La comissió, però, dona la raó a l'administració instructora en entendre que amb aquestes mesures descrites el resultat hauria estat el mateix. A més, afirma que no hi ha relació de causalitat entre fets i manca d'actuacions dels càrrecs del DARP.
Desmantellat el principal punt de venda de droga del barri de Camp Clar, ha estat una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. L'operació ha acabat amb la detenció de 4 persones. Els agents han confiscat 150 plantes de marihuana, 135 grams d'heroïna i cocaïna, a més d'altres objectes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana, han desmantellat el que es considerava el principal punt de venda de droga del barri tarragoní de Camp Clar. En total s'han detingut 4 persones, 3 homes i un menor d'edat en aquest operatiu antidroga que s'ha realitzat aquesta matinada. Els 3 homes detinguts de 20, 46 i 59 anys són de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona. Un d'ells acumula una vintena d'antecedents. La investigació va començar fa 3 mesos i va permetre identificar un grup criminal format i liderat per una parella que utilitzava el domicili de investigat per vendre drogues, principalment heroïna, tot i que també traficaven en cocaïna. Els policies han intervingut 100 grams d'heroïna en roca, 20 grams d'heroïna repartits en monodosis, 10 grams de cocaïna en roca i 5 grams de cocaïna preparada en dosis. També s'han intervingut 2.500 euros en efectiu i material divers pel tràfic de drogues. Amb aquestes detencions es dona per desmantellat el principal punt de venda de droga d'aquesta zona.
En cultura, el cantautor Lluís Llach i la mestra i pedagoga Maria Teresa Codina seran distingits amb la Medalla d'Or de la Generalitat per les seves destacades trajectòries en el camp de la pedagogia i la cultura.
El govern té previst aprovar dimarts la concessió del guardó a tots dos a petició del president Quim Torra. La Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya és la màxima distinció honorífica que atorga l'executiu. Maria Teresa Codina, en declaracions a la xarxa, ha valorat aquest premi com a reconeixement a la difícil tasca dels mestres en aquest inici de curs tan complicat.
En aquest moment, el que és important és valorar la feina dels mestres. Jo això ho assumeixo i ho rebo com a representant de la quantitat de mestres que ara estan fent aquest esforç tan impressionant per superar les dificultats i per estar amb els nens i per tot això, que vol dir creure en l'educació, doncs, de veritat.
L'any passat van rebre aquesta distinció la demògrafa i geògrafa Anna Maria Cabré i l'escriptor Josep Vallverdú.
El govern prepara una autorització perquè l'aforament dels espais escènics pugui arribar fins al 66 o 70%.
D'aquesta manera satisfaria la petició del món escènic perquè se suavitzi la limitació d'aforaments, que ara és del 50%. Així ho ha avançat aquest divendres la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, que assegura que la mesura està molt a punt. Segons ha dit, ja hi ha acord entre el Departament de Salut i Interior. Només falta que ho aprovi el Procicat. La consellera també preveu portar dimarts al Consell Executiu l'espai parada declaració de la cultura com a bé essencial que ha de preservar-la de nous tancaments en cas d'empitjorar la pandèmia.
I encara en cultura, els museus de la Fundació Dalí mantindran els seus museus oberts fins l'1 de novembre. En un principi, aquest mes de setembre haurien de tancar els 3 museus del Triangle Dalinià, fins i tot el de Figueres, que no tancava mai després de la temporada d'estiu. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Els 3 museus Dalí que gestiona la Fundació Gala Salvador Dalí es mantindran oberts fins al proper 1 de novembre. La Casa Museu de Portlligat i el Castell de Púbol habitualment ja tancaven les seves portes en acabar la temporada d'estiu. Aquest any, però, davant de la situació de pandèmia, aquest setembre també ho havia de fer el Museu Dalí de Figueres, per primera vegada a la seva història. La Fundació, però, veient l'evolució de la demanda cultural i en vistes de la mobilitat entre les persones, s'ha decidit allargar l'obertura dels seus museus, però realitzant a partir de l'1 d'octubre un petit canvi els seus horaris. El Tetra Museu de Figueres obrirà de dimecres a diumenge de 10:45 fins a les 3. El Castell de Púbol farà el mateix que l'equipament de Figueres. I la Casa Museu de Portlligat obrirà de dimarts a diumenge de 10:45 fins a les 6 de la tarda.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el GAIEC Unigirona no pot jugar per quarantena de les jugadores.
2 positius per coronavirus han motivat la quarantena de l'equip, que no podrà jugar el partit contra l'Advisoria Maresme en la lluita per ser a la final a 4 de la Lliga Catalana de Femenina 2.
Girona FM, Andrea López.
El GEC Uni de Lliga Femenina 2 està en quarantena després que un tècnic i una jugadora donessin positiu en Covid-19 al cribratge massiu que Salut va fer la setmana passada a Girona. Els dos són asimptomàtics i com a mesura preventiva s'ha confinat a tota la plantilla de Joan Pau Torre, tècnic i assistents. Amb aquesta quarantena preventiva, el GEC Uni no podrà disputar el partit de tornada de Lliga Catalana 2 contra l'Advisoria Maresme que estava previst per dissabte i està a l'espera que la federació decideixi com resoldre l'eliminatòria. Alhora, l'Espart Girona va emetre ahir un comunicat per anunciar que no hi havia cap jugadora del primer equip afectada, ja que l'única jugadora vinculada a Lliga Femenina 2 és Núria Bagaria i en viatjar a Bilbao per la Supercopa i seguir en dinàmica amb el primer equip no ha estat en contacte amb les seves companyes del GEC Uni.
Ajornat el partit entre la Penya i l'Unicaja de la Lliga ACB.
Un positiu per coronavirus a l'equip andalús ha motivat l'ajornament del partit previst per demà al Palau Olímpic de Badalona. El duel es jugarà en principi dilluns, mentre diumenge el Manresa ha de jugar a la pista de l'Estudiantes, el Barça rebrà el San Pablo Burgos i l'Andorra al Múrcia. També demà comença la Lliga Femenina. El Cadí la Seu arrenca la temporada regular rebent el Saragossa, mentre que l'Espart Unigirona debutarà a Fontejau en públic davant l'Estudiantes. També aquest cap de setmana comença la Lliga EVA.
La Federació Espanyola de Tenis Taula endarrereix l'inici de les lligues nacionals el 9 de gener de 2021 a causa de l'actual situació de la pandèmia.
Tot i que l'organisme federatiu volia iniciar la competició el 17 d'octubre avui i després d'un parell d'ajornaments de la decisió final ha anunciat que la competició començarà el mes de gener. A la superdivisió masculina competeixen la Cisa Borges Vall i el Cer l'Escala i a la femenina el Girbau Vic i el Ganxets de Reus. S'espera que la Federació Catalana i les territorials prenguin la mateixa decisió, però encara no han comunicat què faran perquè també eren partidaris de començar les lligues encara que fos amb un altre format.
En hoquei patins, aquest cap de setmana es juga la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina.
Amb les semis de demà entre el Voltregà i el Manlleu i el Vilassana que s'enfrontaran a les anfitriones del Palau de Plegamans.
En hoquei gel, el Puigcerdà busca el títol de Lliga 12 anys després.
Amb el primer punt de l'eliminatòria al sac després de guanyar el primer partit a casa per 5-2 davant el Xuri Urdin. Ara els groc i negres viatgen a Donòstia per intentar guanyar un segon partit que els faria ja campions. Demà a 3:15 PM, primera oportunitat.
I s'ha suspès el partit de futbol sala entre el Barça i l'Inter Movistar,
que era previst a les 5 de la tarda al Palau Blaugrana. Els madrilenys finalment no viatgen a l'espera de saber resultats de proves PCR als seus integrants.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell torna 6 anys després a jugar un partit a segona divisió.
I ho farà demà al camp del Rayo Vallecano a partir de les 9 de la nit.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El nom a la pell, el cor a la mà, la vida en un puny a punt de volar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.